I donarem pas a l'última ponència d'aquesta tarda i del simposi a càrrec de la professora Maria Rosa Corredó, filla de Josep Maria Corredó i professora de literatura francesa romàntica a la Universitat de Montpellier durant molts anys, entre 1976 i 1998, i actualment catedràtica de literatura francesa romàntica a la Universitat Stendhal de Grenoble i directora del Centre d'Estudis Stendhalians i Romàntics de la mateixa Universitat de Grenoble. Com es poden imaginar, avui no ens ve pas a parlar d'Stendhal ni de literatura romàntica, sinó que ens ve a parlar de Josep Maria Corredó i d'un aspecte de la biografia de Josep Maria Corredó que ella va poder viure en primera persona, tot i que en una edat encara tendra, que és la relació fecundíssima que es va establir entre Corredó i Pau Casals a Prada de Conflent durant els anys en què Corredó es va convertir en l'home de confiança, el secretari de Pau Casals. Vull aprofitar aquest moment per agrair de manera molt especial a Maria Rosa Corredó no només la seva presència avui aquí, ahir avui, aquí en aquest simposi, sinó totes les facilitats que ens ha donat a Francesc Montero i a mi a l'hora de preparar aquest simposi mateix i sobretot preparar l'exposició que tindrem el goig d'inaugurar al Museu d'Història de la Ciutat a partir del 4 d'abril, perquè es pot dir que la immensa part del material que exposarem prové justament del fons personal de la família Corredó. Com ella diu en broma a vegades, li hem literalment buidat la casa, li hem escorcollat tots els racons fins que hem trobat tot el que hem de trobar i realment em sembla que ha aparegut material d'un interès sensacional que ens agradarà molt de poder exposar i compartir amb la resta de gironins i tot això finalment ha estat gràcies a ella, les facilitats que ens ha posat i l'amabilitat amb què s'ha deixat envair casa seva i ens ha obert sempre amb una amabilitat exquisida les portes. Moltes gràcies per tant, professora Maria Rosa Corredó, i la ponència es titula Casals Corredó, els anys de Prada.
Bueno, Oriol, primer soc jo que tinc que donar les gràcies, no? Les gràcies per tot, per la iniciativa, Oriol Ponsatí, Francesc Montero, però tots els altres que han contribuït, les institucions, l'Ajuntament, segur que m'ho oblido moltes coses, però les gràcies a tothom, a la Cata de Ferratemora, a tots els de la Universitat de Girona, em descuidaré gent, però és igual, i que pensin que avui l'emoció em fa perdre una mica el cap, doncs ja em perdonaran, eh? Però, esclar, sóc jo que tinc que donar les gràcies perquè és en aquests moments que realment no hi pensava, no? No hi pensava perquè han passat tants anys, ja tants anys que va morir el meu pare, allò que el temps passa, no? Queda rastre d'algun... Ja sabia que els textos es queden, els llibres es queden, l'obra es queda, però no ell que estava tan vinculat amb la seva ciutat, no? Era un gironí de la Girona, no? D'aquella Girona d'abans que s'ha parlat, doncs que per fi la seva ciutat ja hi va haver-hi després dels 10 anys de la meva mort el número especial de la revista de Girona que va muntar dirigida per Narcís Aragó i d'altres doncs, també, que ja els 10 anys de la mort ja li van fer també un homenatge, però aquest, doncs, el centenar de la mestra del seu naixement, doncs té encara realment una importància molt més gran amb tots els esforços que heu fet vosaltres, perquè hi ha el simposi, després hi haurà l'exposició, després hi ha encara moltes coses, i doncs no m'hi esperava, i per mi realment és una gran il·lusió. Bé, doncs m'heu proposat que tornés a parlar d'això, d'aquest tema, Casals, Corredó, els anys de Prada, no? Primer vull anar, doncs miraré de limitar perquè el tema seria molt extens i no tinc que fer-ho, no donar molts detalls inútils, donar alguns elements del marc, que moltes coses ja la gent ho saben, el que és referent a Casals, menys el que és referent a Corredor, és normal. Primer que doncs, la relació entre Corredor, ja fa molt estrany d'haver de dir Corredor i no el meu pare, però si no, no pot ser que sigui el meu pare a cada moment, doncs, entre Corredor i Casals va venir de lluny perquè ahir mateix amb una la ponència Joan Gai que parlava de l'orquestra Pau Casals i la vinculació a Girona va recordar doncs, que Corredor l'any 33, doncs tenia 21 anys, va fer una postal per la revista d'aquí de Girona de l'Autonomista parlant això del fet que Casals i l'orquestra venien a Girona. És a dir que forçosament pel jove corredor que era llavors d'aquells anys, Pau Casals feia part del seu món intel·lectual, no, del seu món cultural, del seu món mental, encara que ell no fos músic, ni musicòleg, però era primer melòman, però i també em sembla, el valorava com tants catalans ho devien fer en aquella època, el músic, doncs clar, la valor del músic, però també el compromís ja ètic de Casals amb la fundació de l'Associació Obrera de Concerts, tot això, que feia part d'aquesta una certa idea, no, de la Catalunya, aquesta Catalunya que aquells anys sospiraven. Doncs això vull dir que la presència de Casals en l'àmbit de corredor és molt antiga, però sí, la trobada es va fer a Prada. Dic ràpidament que, com era, ja sabeu, doncs, que Pau Casals es va retirar el febrer del 1939 a Prada, no? I ell, el corredor, aquells anys de la guerra, els primers anys, com s'ha dit ja diverses vegades ahir i avui, els va passar a Montpellier i va anar a Perpinyà més tard, doncs, al final de la Guerra Mundial. Doncs va ser en aquells anys, 44-45, al final de la Guerra Mundial, que es van trobar. Va poder entrar en contacte directe amb Pau Casals, diguem-ne, amb dues coses. Primera cosa és el context de l'exili. L'exili anul·la totes les jerarquies socials i canvia els elements, canvia, les coses canvien. I ahir mateix, tornar, em faig referent amb altres coses que ja s'han dit, perquè ja s'han dit moltes coses i moltes coses de manera molt encertades, va ser Gemma Domènech que va parlar d'Emili Blanc a l'exili i va recordar, doncs, que quan Emili Blanc va venir, va passar la frontera, el va passar amb una mena d'autobús així destartalat, en què es va trobar assentat entre Antonio Machado i Carles Riba. Per això en una situació normal no passa, eh? Aquestes coses. Això són situacions d'aquestes coses de l'exili en què la gent es troben d'una manera així inhabitual i que també són oportunitats. Doncs el va poder trobar personalment a Prada, se'm recordo bé com deia, perquè amb la mediació de Pompeu Fabra i d'Antoni Rovira i Virgili, que ell, corredor, havia conegut a Montpellier, en els anys de Montpellier, els havia conegut molt personalment, i sabeu, doncs, que Pompeu Fabra es va anar també a instal·lar a Prada. I que aquells anys, doncs, aquells anys entre el final de la Segona Guerra Mundial, doncs, aquesta petita ciutat de Prada, que molts ja coneixeu, una Prada de Conflent, que llavors encara era molt més petita, que era una mena de poble, però encara molt més petita, doncs es va tornar per una mena d'aquestes casualitats del destí, que hi havia les dos de les personalitats més rellevants, no, de l'exili, i més simbòliques també, perquè, després ho destacaré, Pau Casals, músic, però que amb la seva actitud va donar veu a tantes persones de l'exili, i tornaré en aquest aspecte, i Pompeu Fabra, doncs, que va portar la llengua catalana al més alt nivell acadèmic. No? Es van trobar va ser una mena, doncs, de confluència, i això, al peu del Canigó, doncs una mena de les muntanyes màgiques catalanes, amb una mena també de situació simbòlica. Doncs va fer part, gràcies a això, mitjançant Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, etc., va fer part molt aviat, doncs al final dels anys de la Mina Guerra, i la primera carta que tinc entre Casals i Corredor és del 46. Ah, potser n'hi ha hagut abans, no ho sé, però és la primera, és del 46. Va fer part d'aquest petit grup de catalans exiliats de Perpinyà, que el diumenge a la tarda anaven a veure el mestre. I consti que en aquells anys no es deia Pau Casals, els exiliats, no deien Pau Casals, era el mestre, i prou. I sobretot quan va morir el 48, va morir Pompeu Fabra, que també se li deia mestre Fabra, llavors Casals va quedar el mestre. I això em sembla important perquè faig el lligam en coses que ja s'han dit, no, en aquest simposi. Ahir es va llegir un dels articles, doncs, de Corredor, que porta com a títol Una generació sense mestratge, es va parlar. I doncs aquesta importància, doncs, del mestratge i del fet de tenir un mestre, però el mestre amb el nom de mestre que tingui la més gran amplitud possible, no solament la docència o la pedagogia, no? Mestre en el gran sentit. I doncs era el mestre. I això, quan deia el diumenge a la tarda irem a veure el mestre, ja era un programa de vida. Ja donava sentit a un temps caòtic de l'exili. Només era anar a veure el mestre i prou. I què fer? Parlar i tenir converses. I destacaré aquest tema i això de converses, perquè em serveix de guió, no, fins al final, fins al llibre de converses, perquè va ser el més important. El més important era parlar. I parlar aquesta llengua, el català, llavors amb el cap Casals, encara que Casals parlava no sé quantes llengües, no? Anglès, alemany, el que fos, per fer tenir la figura internacional, però parlar el català, aquests grups que anaven, que hi havia a vegades l'Emili Vigo, Josep Caral i d'altres, parlar aquesta llengua, no? Que estava perseguida a l'altre costat, que estava amenaçada, i només n'hi havia prou, no? converses, mantenint aquest sentit viu de la paraula viva de Maragall, de la qual s'ha parlat aquest matí i en la qual el corredor estava tan vinculat. Doncs això, el fet de parlar, s'ha de notar que Casals era un dels que parlava menys, no? Escoltava i fumava la pipa, i els Serralles i els altres. Però és igual, l'important era tenir un lloc on fer aquestes converses d'una manera molt important. Converses, i converses vull dir de què? No? De quins temes? De tot, de res, de la vida, de la dificultat, el que era de viure, de sobreviure i sobreviure a l'exili els primers anys, perquè consti que els anys de Prada m'aturo sobretot entre 45 i 55, quan es van publicar el llibre de conversa, no? aquesta dècada, perquè en clar, va continuar encara, no? Els anys van continuar, i ja en parlaré només un moment. Doncs era parlar d'això, era parlar d'aquesta conversa, d'això, de les dificultats, el pa de cada dia i les diferents gestions que es podien fer. D'aquestes converses, que eren doncs, les converses d'amistat, es veu doncs, que a poc va entrar una mena de relació especial entre corredor i Casals, que va ser una relació d'amistat, però una amistat peculiar, perquè no era completament equivalent. Primer, la diferència d'edat, la diferència de situació, la diferència d'estatut social, de notorietat. Corredor tenia una gran admiració, una veneració per Casals, no era una relació completament d'igualitat, però igual, encara una vegada l'exili treia totes aquestes diferències i feia que només guardar la paraula viva ja n'hi havia prou. Tenia aquesta veneració per Casals, pel mestre, que vull, també ho vull subratllar perquè s'ha parlat aquest matí, m'han parlat o ahir, per exemple, tant Xavier Pla com Francesc Montero, com ahir, doncs, José María Tere Cabres, van subratllar l'esperit crític de Corredor, no? La gran presència de l'esperit crític. Sí, un gran esperit crític per tot, per les ideologies, pel món de l'exili, per ell mateix, però per Casals no. Casals era un element intocable, perquè era un món a part, ja ho diré encara uns altres moments, i no suportava, vull dir, qualsevol crítica o alguna persona que sortís una crítica de Casals, Corredor sortia a primera fila i em vestia com un Quixot, doncs no els podia fer. Però perquè s'entrava una cosa molt particular, que era, no anaven aquestes paraules o aquestes converses, no era, encara que fos una tertúlia, però no les vivien com per entretenir-se. Eren paraules de vida, per sobreviure. I em recordo doncs, un altre article que s'ha citat, que era l'article d'Eugeni d'Ors, que el van citar ahir, no? El va citar també diverses vegades, en el qual al final, parlant d'Eugeni d'Ors, però parlant d'altres coses, doncs, el corredor escriu, el que necessitem és salvar-nos i no entretenir-nos. Doncs anaven a entretenir-se, anaven a salvar-se, en un sentit simbòlic, perquè era l'últim recurs. En aquell moment el mestre era l'últim recurs per molts. Doncs llavors en aquesta amistat hi va haver a poc Corredor es va donar compte que Casals estava completament aclaparat per la correspondència que rebia. No? Eren centenars i centenars de cartes que venien d'arreu del món i sobretot els anys, doncs, si comencem els anys al final de la guerra, 45, 46, etcètera, doncs aquests primers anys, sobretot d'exiliats, de tota mena, que es dirigien a Casals el mestre, doncs per ells, com l'últim recurs, demanant qualsevol cosa, no? Que podia ser tant suport, ajut de feina, recomanació, o senzillament paraula. I això va fer una mena de relació entre Corredor i Casals, que és una relació especial, també és que relacions humanes que són creades en aquestes situacions excepcionals, que tampoc les relacions entre les gents queden completament normalitzades, ni entren en normatives, són especials, són relacions especials perquè són relacions per sobreviure. I, per exemple, el corredor va tenir un paper molt important, aquells anys molt, molt discret, perquè estava a l'ombra de Casals completament, però, per exemple, a Perpinyà el venien a veure en aquells anys, doncs, els primers anys, 47, 48, la guerra mundial ja s'havia acabat, però s'havia acabat fent perdre en els exiliats, doncs, l'esperança de tornar, l'esperança que els aliats fessin fora Franco. Doncs van ser anys terribles, no? de pèrdua de l'esperança, o almenys d'una part de l'esperança històrica, i molta gent que s'havien pensat que la cosa s'acabaria i no s'acabava, que es pensaven que tornarien aviat, com han dit, tornarem aviat. No? Corredor també ho va dir, molts anys, recordo, tornarem. A la meva mare no li deixava posar cortines a la finestra, perquè deia, no els posis perquè l'any que ve tornarem. I 40 anys sense cortines. Però, això sí. Però, doncs, anàvem perdent aquesta mena d'esperança i el anaven a veure, alguna gent anava a veure, la gent humils de l'exili, no? No, perquè s'ha guardat d'aquesta història, i és normal, Pompeu Fabra, Rubí de Sicília, Casals, és normal que siguin aquests noms que es guardin, perquè són els noms de lligar a la memòria, però a l'exili van ser centenars i milers de persones obscures, de què ningú parlarà mai, i que van quedar amb vides destrossades. No? I venien a veure, recordo, per exemple, se'ls reconeixien l'estatut dels refugiats, alguns, perquè portaven aquells amics massa grans que els donava la Creu Roja, no? Semblaven com una mena de fantasmes que anaven sobrevisquent, i que deien, bueno, ens passa això, ens passa allò, tenim això, ens passa això, però a nosaltres no ens escolten, els francesos no ens escolten. Dieu al mestre que ell l'escoltaran. És dir, que l'exili, s'ha donat compte per tota aquesta gent humil, es perd moltes coses, però es perd també el dret a la paraula. I una de les grans coses de Casals, i no es dirà mai prou, és que va donar a centenars de persones el dret a la paraula. I a vegades res més, però ja n'hi havia prou. No? El fet de que, sí, a ell li farien cas, ell ho podria dir, ell podria protestar, ell podria dir, encara que no hi hagués un resultat, hi havia un últim recurs del dret a la paraula. I això va fer una mena de llavors corredor que era Perpinyà, el venien a trobar a Perpinyà perquè era més fàcil, i ell en parlava després quan anava a Prada, doncs en parlava, i es va fer així una xarxa de converses, i torno a insistir en la paraula de converses, però que no eren per entretenir-se, no eren entretenir-se, eren per sobreviure. I d'això va anar a néixer a poc a poc una mena de relació de confiança absoluta, i llavors Corredor va proposar això a Casals d'ajudar-lo, no? D'ajudar-lo amb aquesta correspondència, i primer amb aquesta correspondència de l'exili. Va ser primer de tot, abans que... primer de tot. Però després aquesta confiança es va anar fent, es va anar madurant, i ja no va ser únicament una correspondència això amb els exiliats, encara que aquesta correspondència amb els exiliats durés el temps que va ser necessari. Però a poc a poc va prendre més importància, va ser una mena de col·laboració, eh? Una col·laboració informal que va prendre amb moltes iniciatives, i va col·laborar amb moltes iniciatives que tampoc no eren, vull dir, únicament les correspondències de l'exili. Vull dir, s'ha dit de Corredor, a vegades s'hi ha donat el títol de secretari de Pau Casals. A mi em sembla que el títol, és que això, el títol de secretari no queda adequat, perquè no era ben bé un secretari, vull dir, ni estatutualitzat, no? Sí, va fer de secretari i ho feia molt de gust i honorablement, però era això, una mena de relació informal de confiança en què es barrejaven iniciatives, col·laboracions i coses. A vegades era Corredor que feia iniciatives, que proposava iniciatives a Casals, que l'acceptava o no els acceptava, etc. Doncs una mena així de col·laboracions complexa, eh? Va ser una cosa molt complexa, una relació complexa que no pot entrar, em sembla, en cap marc institucional. No? Aquestes amistats estranyes que són una mica l'exil les fa fora del temps i fora de l'espai, però que permeten demorar. Doncs, per exemple, sortint d'això de la correspondència de l'exili, hi va haver col·laboracions amb iniciatives, només en destacaré algunes perquè si no seria massa llarga, com per exemple la col·laboració amb l'organització dels Jocs Florals el 1950, que es van fer al Palau dels Reis de Mallorca, no? En què es veu la foto, em sembla que és Francesc Montero que l'ha publicat, en què es veu Pau, Corredor fa de secretari i Pau Casals de mantenidor, etc. Doncs això, hi ha col·laboracions amb iniciatives, no? Iniciatives per la cultura catalana perquè continués aquest lligam de la cultura catalana. Més tard, i que faig aquests anys entre 45 i 54, per exemple, va ser Corredor que va tenir l'iniciativa i la feina d'organitzar un homenatge pels 80 anys de Casals a Brís. No? Doncs, va fer la iniciativa, va fer prendre totes les vull dir, tots els contactes amb els músics, els concerts, l'Amoureux de París, amb l'Ajuntament de París, etc., perquè es fes aquest homenatge. Vull dir que no era únicament contestar cartes, les coses eren molt complexes, moltes iniciatives complexes. Més tard també va prendre moltes iniciatives quan Pau Casals va decidir de fer el peregrinatge per la pau, on va ser els anys més tard, no? I de fer diferents coses. Doncs es veuen les cartes, les correspondències, com hi ha realment aquests anys de Prades són una mena de nucli, un nucli molt important i molt fecund, però que hi va haver moltes altres iniciatives que van sortir d'aquests anys i que van ser també molt importants. D'aquesta confiança que es va anar fent, no? una mena de confiança així entre Casals i Corredor durant aquests anys, n'hi ha per testimoniatge aquestes cartes que els vaig ensenyar a Oriol i el Francesc Montero, i em sembla que hi ha algunes que sortiran a l'exposició, no sé si és la veritat, és que li firmava les cartes en blanc. Tinc tot un plet de cartes firmades en blanc per Casals. Dic que li deixava els papers firmats en blanc i has pogut escriure qualsevol cosa, però perquè sabia que li podia tenir absolutament tota la confiança. I doncs d'aquesta relació entre el pensament de Casals, entre la posició de Casals, entre els compromís de Casals i la manera que podia tenir Corredor de posar-li, donar-los paraules, perquè la paraula no era l'especialitat de Casals. Ell parlava tocant la música, parlava tocant el violoncel. Per exemple, vull rellevar una d'aquestes cartes que ara està publicada, aquesta última edició, doncs, tan encertada que han fet l'Ela Geminada, és una carta doncs, del febrer del 51, en la qual Casals escriu a Corredor, una cosa, vostè que m'interpreta tan bé els meus sentiments i troba paraula i forma adequada, li prego unes quantes ratlles per a complaure el nostre etc, etc. Doncs, li demano quatre ratlles per alguna cosa, però això, vostè que m'interpreta també els meus sentiments i troba paraula i forma adequada. És a dir, va ser una relació complementària, no? Casals tenia les iniciatives, tenia les idees, tenia el compromís, però també necessitava algú que trobés la paraula adequada perquè no era el seu, no era exactament el seu, aquesta paraula. Ara, una de les iniciatives que vull destacar, no és més llarg, va ser el paper de Corredor en l'organització del primer Festival de Prades, que s'homenatjarà, em sembla que era un concert, no?, organitzat del Festival Verde. Se sap que doncs, el Corredor no era músic, no?, ni musicòleg, no era el seu, eh? Però doncs, va tenir un paper important en això, en la primera organització del Festival de Prades. Recordem només amb alguns elements molt ràpids, d'això de la iniciativa del Festival de Prades, com sabeu tots, doncs, Casals, després de fer una tournée, com diuen a França, el 1946, triomfal a Anglaterra, no, que va arribar, el van rebre de manera triomfal perquè representava justament el músic que havia resistit a tots els feixismes, però va tornar completament desencisat d'Anglaterra perquè es va donar compte, parlant allà amb gent, doncs, amb ministres i això, que eren el 46, però que els aliats no farien fora en Franco. Això va ser el gran desengany. I llavors va tornar a Prades i va prendre aquesta posició que tots coneixeu de no tocar més en públic fins que doncs, la llibertat no tornés a Espanya i a Catalunya. I doncs va ser doncs, aquesta iniciativa, i això era el 46. I va ser quan el 49, doncs van passar 3 anys, rebia propostes d'arreu al món, rebia d'Amèrica xecs en blanc. Ell feia cartes en blanc, però ell rebia xecs en blanc i que els rebutjava perquè no els volia deixar de la seva paraula. I van ser dos amics seus, doncs, músics, un Alexandre Schneider i Yvonne Lefebvre, que van tenir aquesta idea, doncs, ja que ell no volia anar a tocar enlloc més, cap concert públic, doncs, organitzar un concert a Prades en què fossin els músics del món, no?, que vinguessin amb ell, i que seria simbòlicament no li faria perdre aquesta posició de no sortir de Prades perquè més els músics vindrien arreu del món. I ells es van cuidar com a músics doncs, de tenir subsidis americans, de contactar músics, etc. Però, esclar, es necessitava, Casals ja era molt gran, ja era cansat, no podia organitzar una cosa així, i va ser quan Corredor va agafar l'organització material, no? L'organització el que necessita hores i hores de cartes, no? I de jo, i de telèfonos, i d'organització, per organitzar la xarxa material, la xarxa administrativa. I ho feia completament anònimament, amb cap programa del festival i surt el seu nom. i no vol fer sortir el seu nom, perquè per ell no té cap importància que el seu nom surti, lo important és que es faci i que això vagi endavant. Doncs queda així, és una actuació que no queda, que no queda en la història, però que és un dels elements molt importants. Ja se sap, només quatre paraules, doncs, com el 1950 doncs, hi va haver aquest primer festival que va tenir lloc per primera vegada a l'Església de Prada, no? Que els hi van deixar i que va ser doncs, un èxit extraordinari perquè realment els músics d'arreu del món van correspondre i van venir per tot. Venien de franc, quan eren músics que els feien pagar fortunes, no? Venien de franc per tenir el privilegi de poder ensejar una mica amb Casals, que és important. Doncs el 50 va ser l'Església de Prada i el van agafar com, doncs, com a motiu el naixement, la commemoració del naixement de Bach, que era doncs, Joan Sebastià Bach, que era el músic predilecte de Casals, no? Que ja sabeu que és ell que va retrobar les suites per violoncel i que va estar 9 anys abans de tornar-les a adaptar per tocar les violoncels, doncs va ser un músic predilecte i va ser amb motiu doncs, de la commemoració que es va fer el primer festival a l'Església de Prada del 50. El 51, el festival es va traslladar a Perpinyà, al Palau dels Reis de Mallorca, un altre lloc simbòlic, no? també de la presència i de la història doncs, de la cultura catalana. I això, el primer programa del Bach, no el tinc perquè em sembla que us vaig donar la portada, a vosaltres. Doncs el segon, que va ser l'any 51, és aquest, doncs, el primer programa, que es veu Bach, Mozart, Beethoven, ja no és únicament Bach, no? Serà Bach, Mozart, Beethoven, i, esclar, el títol sona a França, doncs és direcció Pablo Casals, perquè a França no és Pau Casals, és Pablo Casals. Les coses van així. Però, doncs va ser el segon. I després, a partir del 52, el festival es va traslladar, com ho sabeu, a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà. Hi ha, doncs, el programa del 52, en què es veu el dibuix més tant de l'abadia, i que ja és direcció en Pablo Casals, com sempre. Doncs. I aquest, vull dir només una paraula per aquest concerts de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, que van durar, i que encara perduren, no, encara continuen. Quan va començar l'any 52, l'abadia estava mig arruïnada. Estava destrossada, li faltava la meitat del teulat, estava amb obres, quan arribaves no hi havia llum, s'havien de posar torxes, havien d'obrir els llums dels cotxes per poder veure el camí. Per la nit, sort que era l'estiu, el mes de juliol, no es veien el cel i les estrelles, tot estava mig destrossat, però aquests primers festivals de Cuixà, d'una manera, em semblava una mena de metàfora de l'exili, no ho passava, perquè estava destartalat, però se sentia una de les millors músiques del món. Una metàfora de l'exili, per què? Perquè això representava que l'exili, a vegades, doncs, es baixa més baix del que es pensava, però a vegades es puja més alt del que s'esperava. I aquests festivals, aquests primers concerts de Cuixà eren realment això, no? Es veia el millor del món amb un món destrossat al costat. I això va ser, doncs, un dels elements molt importants d'aquest festival de Prada, que després ha continuat, com sabeu, després se'n va dir, a partir del 56, li van posar com nom Festival de Prada, no? Que ja tinc un dels papers, el 56, Festival de Prada, i ara torna a ser Festival Pablo Casals. Va canviar el nom, ha canviat de diverses formes, però va ser un d'aquests elements molt importants que doncs, primer van donar una mena de notorietat internacional a aquesta petita ciutat de Prada, doncs, que ningú coneixia abans quin és el mestre. Va fer un rebombori per la gent de Prada, que es pensaven, la gent de Prada es pensaven que Pau Casals era un professor de música jubilat. I recordo, ell parlava molt sovint quan feia aquelles caminades pel matí, que les converses de Pau Casals parlen, les caminades que feia Pau Casals cada matí després de tocar alguna cosa de Bach, i sempre feia una xerrada amb la gent de Prats, perquè li agradava parlar amb la gent humil. I quan va començar el primer concert, parlava amb un d'aquells cantoners de Prades, no? Que el coneixien allà, es pensava, i van dir, però, Francesc, van dir, però a la vostra edat, fer això, no us podríeu fer substituir. Però això era molt pintoresc, i al final van entendre que potser no era un professor jubilat, perquè venien gent doncs, del món, va venir la reina de Bèlgica, gent que a vegades els enlluernaven, no sabia què es passava. I això també és una metàfora de l'Algeri, no? Ve la reina de Bèlgica amb una cosa completament arruïnada, però és perquè es passen coses que no es passen en situacions normals, o més baix o més alt. La part mitjana ja és molt difícil de mantenir-la. Doncs això és un dels elements doncs, de la col·laboració de Corredor amb tots aquests anys de Prades, això és aquesta iniciativa del festival, que després, és clar, així que el festival es va anar ampliant, llavors es va crear un comitè d'organització, i hi va gent que van participar, doncs la cosa va anar més important, i ja el Corredor tot sol no va poder, no donava l'abast, i es va fer un comitè. Però hi va haver anys pintorescos també, dels primers anys, aquests primers anys en què en pocs la gent és tan entusiastes, no?, que les hores, vull dir, no planien les hores, no? El Corredor s'aixecava la nit, i per escriure, això, per què s'ha de fer, coses. I passaven coses, aquestes coses que només passen jo en aquesta situació d'exili, vull dir, a casa de Corredor, com he dit, després venien exiliats, refugiats, pobra gent, no?, que venien a demanar socors i dret a la paraula, però també venia Histomín i Stern, perquè els havien fallat l'avió, els havia fallat el tren, etc. I llavors feien una pausa a casa de Corredor, i la meva mare li anava a fer la tuita amb patates, i ens feia la tuita amb patates, i l'endemà marxàvem cap a Prades i això. Vull dir que hi havia una barreja de gent entre la gent més humil i la gent més il·lustre, però igual, no? Tots eren iguals, perquè compartien aquest mateix ideal. I ara, esclar, d'aquests anys doncs, de compartir si és aquesta vida quotidiana i aquestes il·lusions i aquestes col·laboracions amb Cacasals, va néixer aquest, realment, el llibre que l'ha donat a conèixer, que ha donat a conèixer el Corredor de manera internacional, si no gaire a Catalunya, perquè s'ha hagut d'esperar doncs, 40 anys per fer aquesta tercera edició doncs, de les converses amb Pau Casals, perquè com diuen que no hi ha profeta al seu país, no? És conegut a fora, però no gaire a dintre, van néixer doncs aquestes, això que serà el llibre de converses amb Pau Casals. Però encara continuem amb el tema de converses. Començo amb converses i continua amb converses. Algunes paraules, doncs, per donar, explicar la gènesi d'aquest llibre. De moment, no es tractava això de fer converses amb Pau Casals, Corredor havia vist com feien diverses propostes a Casals d'escriure la seva vida, de fer-li biografies, no? De fer-li una biografia, de pagar-li, etc. Però a Casals no li feia gràcia. Primer, ell no volia escriure la seva biografia perquè deia que ell no escriure no era el seu, ell no era escrit, etc. I estava amb molta desconfiança de biografies altres per por que li, justament, no? Li traïssin el pensament, li desformessin. Ja havia sentit també tantes tonteries que no li feia gens gràcia. I llavors el Corredor, amb la confiança que li tenia, li va proposar d'ajudar-lo a escriure els seus records, les seves opinions, i de fer i d'escriure el que seria, de moment, havia de portar el títol Història de la meva vida, de Pau Casals, per Pau Casals, textos recollits per Josep Maria Corredor. Va començar així, van fer així. I això va durar 3 anys, del 51 al 54, l'iniciativa va venir el 51, la proposta 51, fins al 54, que entre les visites, llavors, ja no es tractava d'anar el diumenge a veure el mestre, ell anava a Corredor el dijous a la tarda, perquè el dijous, com sabeu, abans de França era el dia que no es tenia classe en els instituts, ara és el dimecres, però abans és el dijous. Doncs hi anava cada dijous tot el dia, a vegades jo l'acompanyava i jugava amb el gos Follet, però no, i feien això, cartes, entre despatxar cartes i fer preguntes i fer apunts, es anava creant doncs, aquesta xarxa de records i d'opinions. I al cap de 3 anys, el Corredor li va semblar que tenia un conjunt coherent, no? Que podia ser una història de la vida de Casals. Ara, durant aquests anys, Corredor, ja que ho he dit, no era ni músic ni musicòleg, es va haver de documentar molt. Va haver d'enviar documentar sobre la vida de Casals, sobre les opinions, per poder fer les preguntes adequades, t'has de poder documentar de quina podria ser, no la pregunta, com que havia estat l'actuació de Casals, quina havia estat les seves interpretacions, la primera història, doncs es va haver de documentar molt, però li va proposar doncs, aquest conjunt coherent. I llavors, per què la valés i per què no és? I llavors, el que es va explicar sempre a Corredor, que no s'hi esperava, com una mena de cop de teatre, diu, el mestre em va fer donació, el mestre em va donar el llibre, dient que no, que l'autor no era ell, Pau Casals, l'autor és vostè, és el meu corredor, i no s'ho esperava. I doncs va canviar el títol, doncs va canviar el títol i va ser Converses amb Pau Casals de Josep Maria Corredor. I ho explica, això ho explica Pau Casals mateix a la carta prefaci, no? Que van ser realment converses, converses sobre converses, com diu en la carta prefaci, però això era una cosa que jo doncs, que no s'ho esperava. Ara, em sembla que el fet que el títol definitiu hagi estat Converses, d'altra manera em sembla que no és un atzar, a vegades hi ha unes línies, no? Els destins de la providència són complicats, i que correspon a això, a aquesta xarxa de converses que van ser constantment, no?, al voltant de Pau Casals, i que van ser aquestes xarxes de paraules vives, per reprendre l'expressió de Maragall, que també doncs, va ser un dels, no?, un dels grans referents de corredor en la seva vida cultural, perquè aquest llibre no hagués pogut ser, em sembla, al meu parer, una biografia tradicional. No hagués pogut ser un llibre amb narrador omniscient. No? Havia de ser converses, és a dir, testimoniatge d'aquestes paraules que durant tants anys havien canviat amb Casals i amb la gent del voltant, que eren paraules de vida. No eren d'entreteniment, era intercanviar aquestes opinions. No podia ser una paraula dogmàtica, ni una paraula. Havia de ser això, aquesta xarxa de paraules i de converses. Doncs, hi ha d'una manera que a mi em sembla significativa, clar, quan es va publicar la primera edició francesa el 1955, recordem que és l'edició francesa, Corredor la va escriure directament en francès. Per tant, el que ja suposa una mena de traducció mental, perquè les converses eren en català. Ell les va haver de traduir al francès per fer, doncs. Per tant, no hi ha un text com després quan farà l'edició castellana també s'autotraduirà al castellà. No hi ha un text estabilitzat de converses, eh? No hi ha un text únic com a referent. Va canviant, hi ha matisos que van canviant d'una edició a l'altra, passant d'una llengua a l'altra, però d'una edició a l'altra, perquè, es té en compte, Corredor va modificant, va matitzant, va corregint una edició, es veu entre la primera edició francesa i l'última francesa, canvia algunes coses perquè ha pres coses de talles, els altres els treu, això. Per tant, no hi ha un text estable que es pugui dir que sigui una paraula, com s'ha dit d'una manera errada, que són textos dictats per Casals que no es poden tocar. No, no té sentit. Eren apunts, transcrits, reescrits, tornats a modelar i al final, això sí, sempre avalats per Pau Casals. Presentava el seu escrit i després el deixava avalat, Pau Casals l'avalava. Però Pau Casals avalava, diguem-ne, el sentit. Avalava l'idea, el que diu això, vostè que m'interpreta també. És a dir, que em sembla que d'una certa manera Corredor interpreta Casals, però interpreta en el sentit musical del terme, no? Aquesta cosa. És a dir, que l'idea que Corredor es feia de Casals, del seu compromís, de del que representava en el món de l'exili, va contribuir-li a fer-li seleccionar preguntes i doncs també contribuir a que certes respostes es fessin. I doncs és una mena de diàleg complex, amb un autor polivalent, un autor múltiple, a què surt un text com eren les converses, realment, i que, per tant, com és una paraula viva, també es pot anar modificant i es pot anar canviant segons el transcurs i segons a qui es dirigeix. Per exemple, vull subratllar que l'edició francesa, doncs, escrita en francès el 55, va tenir immediatament un èxit doncs, molt gran, i com sabeu, en els 5 anys que van seguir, es va traduir a 12 idiomes, no? Doncs va tenir una influència, un ressò excepcional. Excepcional, ben entès, per la personalitat de Casals. Però pensem que aquest llibre té també un sentit molt complex. Hi ha la personalitat de Casals del músic, del gran músic, que ja tothom el coneixia i ja ningú el discutia. Hi ha la personalitat del compromís polític i ètic de Casals, que també tothom coneixia de sobre, el que havia dit no a Franco, no als nazis, no als vivos, etc. Però també, i dirigit al públic, sobretot a l'edició francesa, i els encara més, hi ha indirectament un manifest en pro de la cultura catalana, perquè dona a conèixer tota una part de la cultura catalana que aquells lectors no coneixien. El lector francès del 56 no coneix, la majoria de lectors francès del 56 no coneix absolutament res de la cultura catalana. I els de 2013, bueno, però una mica més, però no coneixien. I suposo encara menys els del Japó i els de Rússia, normal, no? És normal. Doncs el fet de que aquesta cultura fos vinculada amb una història, a Barcelona, el que va fer, i en defensa una llengua, com apareix com el català, que està prohibit pel Franco, tot això, que apareix en el llibre, surten en el llibre, doncs això va tenir un ressò que es veu en els diaris de l'època, doncs en aquells moments, també en els diaris anglosaxons, la premsa inglesa, la premsa americana, en la qual l'actitud de Casals contra el feixisme també va ser molt madurada, però es van donar compte que Casals era català, perquè per ells era Pablo Casals, i no hi pensava. Doncs aquest text també va servir de manifesta, indirectament, i per això tampoc no es podia publicar en català, de cap manera. Es va haver d'esperar el 67 que es pogués fer una primera edició, perquè també era un manifest de la cultura catalana, això, que sortia indirectament, però que també va tenir un gran valor. És a dir, que jo em sembla, i no vull fer llarg, encara més que, doncs, d'aquests anys de Prades, que és el que m'han demanat com a Marc, ressalta això, les converses, que és la xarxa viva, no?, de la convivència amb els exiliats, les diferents iniciatives tan importants com una que es destaca més al festival, i la concretització amb aquest llibre de converses, doncs, que tindrà el ressò internacional que es té. Com sabem, l'amistat entre Corredor i Casals no es va aturar als anys de Prades. Quan Casals no va venir més a Prades l'any 1966, a partir del 66, perquè el clima no li provava, el clima el Pirineu provava, que es havia instal·lat a Puerto Rico. Tanmateix, Corredor i Casals van continuar fins a l'últim a veure's cada estiu a Ginebra, perquè Casals tornava als cursos d'interpretació desarmat, s'aturaven a Ginebra i es veien durant alguns dies i continuaven les converses. Perquè era això, no? Era parlar, no? fer salvar de l'oblit, fer salvar la memòria de les converses. I això, l'edició catalana, que és l'única que el Corredor va posar al dia cronològicament, en els últims capítols em porta el ressò de les últimes entrevistes que va tenir amb Casals, que no són a Prades, perquè ja Casals no venia més a Prades. I després, només una paraula, que hasta després de la mort de Casals, no, tant com va viure, que el Corredor va quedar implicat amb l'obra de Casals, contribuint a la Fundació Pau Casals del Vendrell, va ser un... tant que va viure, va correspondre de la manera que va poder. Doncs em sembla que, i que veré aquí, que aquestes converses, doncs, que és l'última, que acabo dels anys de Prades, que és la més representatives, testimonien, doncs, l'itinerari musical de Casals i també el seu compromís ètic i polític, són també una síntesi, o més aviat una simbiosi entre una personalitat excepcional, una història excepcional, que és la de Casals, no?, i un home, Corredor, totalment habitat per la ciutat d'ideals de la qual parlava Màrius Torres. És a dir, com he dit més tard, el llibre no podia ser una biografia, no? Havia de ser un llibre de conversa. Sembla que, com ja s'ha dit en aquest simpòsit i en altres moments, Corredor, per aquestes circumstàncies històriques i perquè, doncs, rebuig de tornar a Catalunya tant que visqués Franco, va fer part de lo que Mingué va anomenar una generació perduda. Però la presència tutelar de Casals, l'exemple constant del seu compromís, va ajudar que durant aquests anys més negres de l'exili, l'esperança frustrada, i és un dels títols, un dels capítols de converses, l'esperança frustrada, no ho fos totalment. Als anys de Prada se'n va salvar alguna cosa. Aquest terme d'esperança l'han pronunciat diverses vegades. Ahir el va pronunciar Josep Maria Teri Cabres parlant de les aurores, no?, d'aquesta esperança d'unes aurores que s'han de venir. O també n'ha parlat Xavier Pla d'aquesta idea de l'esperança, de no perdre l'esperança. I ara, doncs, als anys de Prada em sembla que es va salvar una cosa d'aquesta esperança. I per acabar, jo vull donar com a exemple d'això, d'aquesta esperança d'aquests anys, la vocació que em va fer Carles Riba, que va ser company d'exili, doncs, també, a la novena Elegia de Bierville, escrita també, doncs, a l'exili, quan diu, i dic Carles Riba, l'esperança meravellosa que arrenca de tots els exilis i els batuts van retrobant-se soldats. Gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies, professora Corredor, per aquesta esplèndida vocació alhora personal i profunda. Qualsevol cosa que hi hagués per ampliar, preguntar, comentar, tenim un quartet. Joan.
Sí, jo només volia fer un comentari que ahir, precisament a la tarda, em va venir la memòria que l'Arxiu Municipal teníem una carta de Pau Casals que contribueix també, m'imagino, a donar una idea del que era aquest personatge, no? Perquè sí que era capaç d'estar fent un concert a la Casa Blanca, o l'any 46, tal com diu les converses d'en Corredor, anar a Anglaterra i entrevistar-se amb els dignataris més importants, però, curiosament, a l'any 39 va tenir una carta manuscrita per Pau Casals i signada per ell, que l'expedeix o l'emet des de Prada, diu Pau Casals, Gran Hotel, Prades, Pirineus Orientals, 2 de gener de 1939, és a dir, un mes i dos dies abans de l'acabament de la Guerra Civil Espanyola. I l'adreça al senyor alcalde de Girona, Espanya, senyor alcalde de Girona, Catalunya. Honorable senyor alcalde, fa més de 3 mesos, deia Casals, vaig enviar per als infants vells i malalts de Girona 40 caixes de llet condensada. Faci el favor de dir-me si aquest envio ha sigut entregat a eix ajuntament, li agrairé una prompta resposta. Seu afectíssim, Pau Casals. Per tant, es preocupava d'aquestes petites coses, suposo que 40 caixes de llet condensada de l'any 39 devien fer un servei extraordinari. I, per tranquil·litat de tots, l'alcalde de l'època, el senyor Pere Cerezo, li contesta el 12 de gener del 39, és a dir, 10 dies després de que Pau Casals hagués fet la carta, i li diu Pau Casals, Gran Hotel, Prades, etc. Il·lustre amic, en possessió de la seva atenta postal de data 2 dels corrents, plau-me contestar-li que oportunament es rebé en aquest municipi el seu bolosíssim donatiu de 40 caixes de llet condensada destinada als infants vells i malalts de Girona. El seu altruista, altíssim i humanitari gest ha merescut de la Corporació Municipal que m'honoro en presidir el més pregon reconeixement i les manifestacions més àmplies de simpatia i adhesió envers de la seva personalitat. En nom de l'Ajuntament de Girona i de la ciutat, tota més plaent de transmetre-li aquest nou i just homenatge. Li desitja llarga vida, etc. Per tant, simplement era un apunt per posar en evidència que Casals estava atent a les coses que passaven i que a l'any 39, al final gairebé de la guerra, es preocupava d'aquestes coses.
Sí, però l'alcalde va reaccionar 3 mesos tard.
Sí, l'alcalde, ja se sap...
Contestava de seguida,
ja se sap,
però va reaccionar 3 mesos tard.
Ja se sap que els alcaldes no són músics.
Gràcies. Hi va haver algun tipus de censura, ara diguem-ho així, autocensura, en l'edició catalana de les converses? Em sembla que sí, aquí va ser, però m'agradaria saber-ne alguna cosa directa. Perquè, esclar, algunes de les coses que es deien l'any 67, doncs, no es podien dir.
Ho he mirat, que si esparegués el senyor Figueres. Ho he mirat detingudament, he comparat l'edició catalana amb l'edició francesa, que va ser la primera, no? Va ser la primera, en què, tot i que estic dient que l'edició francesa, la primera edició francesa, a la segona i a la tercera, hi ha canvis, que no són canvis de censura, perquè a França no n'hi havia, no? Però canvis que es veuen bé, que Corredor fa correccions d'estil, treu anècdotes, n'ajunta a nosaltres. És per això que és un text que evoluciona segons també la seva relació amb Casals. No es pot dir, hi va haver aquest text al 54 i no sortim d'aquí, això no va canviant. I hi ha alguns elements de la tercera edició francesa, m'hi he fixat, algunes frases que sí tenen un contingut polític, posem, i que les canvia, però no les canvia perquè hi hagi censura a França o perquè siguin de censura, és que no es diu les mateixes coses al 54 que es diuen al 70, no? Exactament, amb les mateixes paraules. L'actitud és la mateixa, però no es diu exactament les mateixes frases i li semblen més adequades de posar algunes altres frases tot i que el sentit queda el mateix. És a dir que, amb això
sí,
que li...
però jo em referia a l'edició catalana.
Ara, l'edició catalana, perquè és una de les preguntes que vaig preparar, he comparat amb l'edició francesa primera, posem l'edició francesa primera, i que tinc aquí els apunts que vaig fer, comparant l'edició francesa i l'edició catalana de 67. I doncs ja, exactament, no he comptat els canvis que són correccions d'estil, perquè això d'una edició a l'altra fa correccions d'estil, això és normal, canvia una frase, això, etc. He comptat censurat, que és realment censurat, tinc, i ho podré donar, si convé, vull dir, ho puc donar, ho he llegit, això exactament, i això, ho he escrit manuscrit, és el que està blau, apareix en blau, és escrit meu, és manuscrit, ja veieu, en 400 pàgines, i això, això i això, és en el capítol de la protesta a l'exili i en el capítol l'esperança frustrada. És a dir, això que està censurat i això que està censurat. Però en vermell he posat coses que no eren a l'edició francesa, de tipus polític, i que els posa a l'edició catalana, perquè la situació ha canviat i llavors ho matisa. Però sí, hi ha aquestes tres coses que estan censurades. Llavors, què se'n pot dir d'això que està censurat?
Però, perdó, m'interessa saber, no és que fos corredor que ho canviés, va ser censura, externa o no? Vull dir,
no,
perquè podria ser que el mateix corredor digués, escolta'm, perquè passi bé el llibre, això no cal dir-ho, ja està.
No, és censura de corredor. Per això ho he comprat.
Ah, de corredor.
De corredor.
Perquè... no és dels censors oficials.
Els censors oficials, i això hi va haver la polèmica amb això, vaig demanar la còpia al Cala de Henares, no li van censurar res, perquè ell ja havia censurat. Ja havien censurat, però és això. És a dir, això i això, vull dir, en 400 pàgines, exactament això. I vol dir que hi ha, que és exactament... No canvia en absolut l'actitud de Casals, només que treu, per exemple, hi ha, corredor fa una pregunta que la treu en el llibre, en l'edició catalana, però quina és aquesta pregunta? És quan parlen de quan la guerra va esclatar, no? I corredor diu, com que el text és francès, bueno, assassinar d'un côté, assassinar de l'altre, c'est la folie collective, no? Assassinats d'un costat, assassinats de l'altre, és la bogeria col·lectiva. I Corredor treu aquesta pregunta i, per tant, Casals no contesta aquesta pregunta. Però, vull dir, deia per això assassinats d'un costat i assassinats de l'altre. Vull dir que no, tampoc, no era una cosa que es volia objectiva, també. No era d'un sol val. I
la sol... Però devia pensar, si poso bogeria, se m'ho menjaran, bogeria col·lectiva.
I treu algunes paraules, per exemple, el moment que Casals diu «Le lendemain, j'ai appris que le pronunciamiento», i posa la paraula pronunciamiento en castellà. Doncs això ho treu, pronunciamiento. I en el francès hi ha «les généraux qui se sont soulevés». Bueno, vull dir, en el català hi surt els generals que es van sublevar. I treu la paraula, això, pronunciamiento, que és més violent, però no treu el sentit.
Però diu els generals que es van sublevar. Això sí que hi queda, eh?
En el català, sí. Però no hi ha el pronunciamiento. No hi ha el pronunciamiento. Bueno. Hi ha algunes paraules, aquestes que va treure la manera més contundent de la paraula. Però jo sé, però diguem-ho a Casals, perquè Casals el felicita per l'edició catalana i Casals estava completament d'acord. Casals estava completament d'acord que es podia treure algunes paraules perquè, justament, pensava...
La castellana es va fer...
No, la castellana, la primera castellana va sortir a Sud-amèrica el 56, a Sud-amèrica. I per tant, ell, el corredor, la va traduir del francès sense canviar. Doncs la primera, la de Sud-amèrica, és el francès traduït. Doncs no hi ha canvis. I jo tinc un exemplar de l'edició sud-americana amb els apunts d'ell, que es veu que aquesta edició també, que en qual li serveix, és aquesta edició que se serveix per l'edició catalana, perquè va ser més tard, i això, i treu anècdotes, però que no tenen cap sentit polític, només que una cosa que li va semblar interessant al 54, al 70 ja no li sembla tan interessant, anècdotes i correccions d'estil. I posa també algunes altres coses, algunes coses, vaig juntant algunes coses, perquè suposo que mentrestant havia pres coses, no? Havia pres coses històricament i les ajunta. Però vull dir que no canvia absolutament el sentit. Ara, hi ha algunes paraules contundents, però és el que deien El 54 era normal de tenir unes paraules contundents, no? Però l'important de Casals no és que tingués paraules contundents, perquè aquella, a França, que no hi havia censura, que es podia dir-ho tot, molta gent tenia paraules contundents, però es quedaven tan tranquils a casa seva, no? La importància de Casals és l'actitud que va mantenir durant tots els anys i que no va canviar i que no ens necessitava de parlar de pronunciament. No era el problema, és mantenir aquesta actitud. És a dir, que em sembla, en les discussions que tenien Corredor i Casals, Corredor i Casals estava completament d'acord, que ell el que volia és estar-li completament fidel a l'esperit i poder, a vegades no, a la lletra, perquè aquesta lletra no era una lletra que ell hagués dictat, no? Era com si Casals hagués dictat un text i l'hagués canviat. Eren converses, eren matisats i la lletra canviava. L'important era quedar fidel a l'esperit, i això és completament fidel a l'esperit.
Des de la ignorància, aquesta voluntat d'en Casals de no tocar més públicament, quan el trenca? Perquè, si no recordo malament, a Mèxic, potser era quan estava, que ja havia marxat de França i estava establert a Mèxic, va un parell de vegades a Mèxic amb algun acte públic amb els republicans.
No, estava establert a Mèxic, estava establert a Puerto Rico.
Sí, però va a Mèxic, almenys sí. Alguns mexicans expliquen.
Però és que era només per aquells països que havien reconegut...
Ah, això. Vale, vale, Mèxic, va. Justament... No, esclar.
Ah, això.
Vale.
Va tocar...
Està. Molt de gust a Mèxic.
Va tocar a Mèxic, és veritat, per reconeixement a Mèxic que havia acceptat tants i tants de refugiats. És veritat. Però Mèxic va ser l'excepció, va ser realment l'excepció. Sí. I després, quan va fer més tard el peregrinatge per la pau, no, que va fer en tantes capitals, dirigia les orquestres. I només a l'últim, com a obsequi, tocava el cant dels ocells, que era una cosa, una mena així, una cosa una mica a part, però no tocava, eh? Ell dirigia. Fora aquestes coses excepcionals, perquè volia donar les gràcies d'una cosa, d'una actitud particular.
Per al·lusió velada o indirecta, però en relació precisament a l'edició del llibre, clar, evidentment la qüestió de quin text fer servir com a base quan ens vam plantejar l'edició va ser la primera, em sembla, que vam parlar amb la Maria Rosa, i ens vam estar informant sobre quina mena de tractament havia fet la censura sobre el llibre, vam veure que no hi havia hagut modificacions, però com em sembla que molt bé ha explicat ella, quan no partim d'un text original, podríem dir, ja tenim un primer text, és veritat, que és l'edició francesa, però que llavors d'aquest mateix primer text canvia en les diverses edicions franceses. El mateix autor la tradueix en castellà per l'edició argentina o l'edició sud-americana, després ell mateix la tradueix al català, i per dir-ho així és un text que entre el 45 i el 74, per dir-ho així, entre la primera edició francesa, perdó, 55, entre la primera edició francesa i el 74, quan es publica la segona catalana de Selecta, és un text viu, és un text que el mateix Corredor hi va incidint, és un text que quan es tradueix a l'anglès ell s'enfada bàsicament amb el traductor anglès perquè considera que no l'ha traduït prou bé, és un text que per tant costava. Llavors, què havies de fer? Agafar, per exemple, no? Hauria sigut una possibilitat, a partir de l'edició del 74, que afegeix coses respecte a totes les edicions, totes les traduccions anteriors, per tant, té coses que no té cap altra edició anterior, cap altra traducció, ni tan sols edició original, però incorporar-hi, en canvi, la traducció de la traducció, per exemple, la traducció al català, de la traducció al castellà, de l'original francès, que tenia coses, efectivament, poquetes, però que no apareixien en la versió catalana, que Corredor s'havia autocensurat. No sé si algú ha entès, però diguéssim, la qüestió va per aquí.
Sí,
podíem haver fet això? Sí. Hi ha gent que fa coses molt rares. Ara bé, la qüestió al final la vam resoldre de la següent manera. L'última edició autoritzada per Josep Maria Corredor i per Pau Casals és la del 74, bueno, la del 74 per Casals no, però la del 67, de fet entre el 67 i el 74 l'única diferència és
la cluenda,
perquè Casals ha mort, però l'última autoritzada per Corredor és la del 67, autocensurada, sí, d'acord amb les circumstàncies de l'època, sí, però molt poc,
i ho vam detectar.
Per tant, vam considerar que podíem fer una tercera edició partint de l'edició del 74, que era l'última de Selecta, que havia autoritzat Corredor, i que, a més, em va donar molta confiança saber que la Maria Rosa tenia el record personal a casa de que el pare sempre havia dit que, en aquest cas concret, la censura no havia incidit, i per tant, diguem-ne que ell, algú com Corredor, que em sembla que al llarg d'aquests dos dies hem pogut veure que si alguna cosa no se li pot qüestionar és la integritat absolutament fèrria, havia permès publicar no una sinó dues edicions en català d'aquest llibre. Per tant, em sembla que podem estar més que, sí, més que tranquils.
Jo ho defensaria perquè trobava, no tenia cap sentit de fer un muntatge traient algunes d'aquestes frases de l'edició francesa, que sí, no són a l'edició catalana, aquestes frases que he subratllat en blau, però llavors si es feia aquest muntatge es havia de tornar a fer l'edició francesa exactament, vull només que feia unes frases i no tenir compte del que ell havia canviat en correccions d'estil i adaptació i això, no saps quin és, llavors quin és el text, i vam quedar l'últim avalat per Corredor i Casals, considerant que era molt poca cosa, però realment molt poca cosa. Era molt poca cosa perquè ja em sembla que el Casals, això l'important, era l'actitud que va tenir, no? I no les paraules, el Casals no era un home de paraules molt fortes, de paraules contundents, no? D'insults, per exemple, de Franco, així, que ho feien els altres catalans, que m'hi he sentit de grosses, eh? Però no era la manera de parlar de Casals, això no. I per tant, no hi surten les converses, perquè no parlava així, parlava d'una manera molt mesurada. Ell és la seva actitud, no? Dic no i prou i no. I això ja apareix completament en el llibre de converses. Vull dir, paraules molt fortes és que no ho feien, no era el seu, ho feien els altres, però ell no.
Sí. Si em permets una, sí, potser puntualització, si és que hi estàs d'acord, però el Festival de Prada dels 50, no, on efectivament em sembla que la figura de Corredor hi va ser decisiva, no és exactament que tinguessin la iniciativa, la idea de dir anem a fer un festival i després, ah, mira, com que és el bicentenari de la mort de Bach, és que el 1950 era el bicentenari, es complien els 200 anys de la mort de Johann Sebastian Bach, 1750-1950, i per tant això s'havia de festejar arreu del món d'una manera, evidentment, diguem-ne, absolutament solemne. I l'any 1950 no es podia concebre que hi hagués en lloc una celebració del bicentenari de Bach sense que intervingués Pau Casals, és a dir, sense que intervingués aquell que havia redescobert la suite per violoncel al sol de Bach. Era inconcebible. A qualsevol auditori del món civilitzat on es volgués celebrar dignament el bicentenari de Bach s'havia de convidar Pau Casals. Això era així, el 1950. I la resposta de Casals va ser sistemàticament a tot arreu, no. I això és el que va motivar aquesta mena de... I em sembla que m'agrada molt aquesta descripció de la inversió, el que suposa l'exili d'estrutament general, diguem-ne, de jerarquies i d'ordres establerts. I això és el que va acabar motivant que un poblet absolutament, que no sortia al mapa quan aquí diu com és, Prada Conflent es convertís en la capital Bach mundial. És a dir, quan algú faci la història de les celebracions Bach, dels centenaris Bach, quan es parli de 1950 s'haurà de parlar forçosament de Prada de Conflent, perquè és l'únic lloc on el 1950 Pau Casals va tocar Bach. I tothom qui va voler o escoltar o tocar amb Pau Casals va haver d'anar a Prada de Conflent. I això és el que va motivar la creació del festival, Pau Casal, perdó, del festival Bach. La primera edició ni tan sols es va dir ni Pau Casals ni de Prada, va ser el festival Bach. Per què? Home, perquè del que s'acaba de celebrar el bicentenari de la...
Sí, sí. Llavors va ser l'èxit d'aquest primer festival que va donar les ganes de continuar, perquè va ser un èxit tan internacional que van voler continuar, però és veritat, va ser això, que no es podia fer, que ell havia negat totes les invitacions a totes les manifestacions de Bach que es feien aquell any, sí, és veritat, aquest detall.
Són les 6 en punt, som disciplinadíssims. Moltíssimes gràcies, Maria Rosa, una vegada més per aquesta ponència esplèndida.